El presidente del gobierno, el señor Sánchez, es responsable de los actos de violencia que deberían avergonzar a cualquier persona que se preocupe por nuestro país.
Les 10 i 4 minuts, més notícies a les 11.
Més informació a ib3notícies.com.
Informatiu migdia. Faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que em t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 6 minuts i nosaltres encetem aquesta segona hora de programa. Recordem que el nostre horari ha canviat, que iniciem nova temporada de ràdio i de televisió i que just a partir d'avui començam a les 9 a la ràdio i a la tele i seguim fins les 12 a través de les dues bandes. Seguim pendents del temps, que, per cert, ha estat un cap de setmana amb estabilitat. És vera que hem deixat les precipitacions enrere, el mal temps i, de moment, sí que tenim, podríem dir, tranquil·litat i poca possibilitat de pluges, de precipitacions.
Així, et seguim a la tendència que ja hem notat aquest cap de setmana, un cap de setmana encara de calor i amb molta calma, amb poca probabilitat de precipitacions. I tindrem, tant per avui com per aquesta inici de setmana, una jornada tranquil·la i calorosa, amb la mateixa línia del que hem tingut aquest cap de setmana, com dèiem, un sol acompanyat per alguns núvols, però a baixos. Temperatures sense canvis, valor màxim entre el 29 i els 32 graus, aproximadament amb un llevant fluix i mar en calma, i com veiem, les temperatures mínimes que van tenir just ahir a Lluc, 15 graus, de 8 a Minisalem, de 9 a Artà o de 9 a Sant Joan de Llebrija, com dèiem. Per tant, en manté la calor, no d'aquella dels mesos d'agost, però sí que encara en donarà aquestes possibilitats durant aquesta setmana.
Queden dues setmanes encara d'estiu que se poden aprofitar, que se poden allargar si cal, i que de moment són presents, perquè el temps, com dèiem, acompanya. Valoram aquestes imatges en directe de les nostres càmeres, les beauties que mos mostren, jo podria dir ja directament la bellesa de les nostres illes. Aquí tenim una de les primeres que compartim amb oients i espectadors, on podem gaudir d'una mà totalment en calma, cels blaus i cap presència, podríem dir, de núvols en cap moment. Canviem d'indret i seguim el nostre recorregut compartint altres imatges, en aquest cas la Sabina, a Formentera, on de nou també reina la mà en calma, alguns núvols baixos si cal, però tot apunta que el manco, aquest començament de setmana, sí que estirà marcat per una continuació de l'estiu, per aquestes dues setmanes que encara romanen. Recordem que ha estat una setmana de tornar a la normalitat, és una realitat. Torna el curs polític, hem parlat abans, o hem reprès la nostra tertúlia política per no parlar del curs escolar. Veritat, ara ja aquesta setmana va davant de veres perquè comença des de dilluns, és a dir, des d'avui. La setmana passada ja vàrem anunciar alguns canvis d'aquest inici de curs i també la possibilitat de compartir aquest inici de curs amb una de les persones que més en sap, perquè se troba al capdavant del que seria aquesta conselleria a la que fèiem referència.
En aquest cas, parlem amb Toni Vera, el Consell d'Educació i Universitats. És el tercer curs que arranca el conseller Vera al capdavant d'aquesta conselleria. En aquest cas, enguany, aquest curs ve marcat per un augment de les hores de matemàtiques, de mèdic, de llengua, també per més restriccions de l'ús del mòbil dels centres escolars, una reducció també important del nombre de pantalles a les aules i un augment també de les escolaritzacions a les escoles concertades que ha anat seguit d'una pèrdua d'alumnes a l'escola pública. Volem repassar, per tant, aquestes i altres qüestions que contem amb el conseller Toni Vera. Benvingut, gràcies per venir al programa.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Una setmana que ha estat intensa en tots els sentits, amb l'inici de curs, també una setmana que hem fet una ronda carregada d'entrevistes a diversos mitjans, per això agraïm també que vengueu aquí al dia. Quina valoració feis d'aquest inici, una setmana després?
Bé, jo crec que en línies generals poden dir que ha estat un bon inici de curs escolar. Tenim més o manco per primera vegada en els tres cursos que jo he pogut estar les plantilles de tots els centres públics cobertes quasi en la pràctica totalitat. Recordem que divendres passat només faltaven per cobrir 8 vacants a les Illes Balears, 5 a Mallorca i 3 a Eivissa, Formentera coberta 100%, Menorca coberta 100%. Per tant, jo crec que mos poden congratular tots en aquest sentit. Les obres s'han obert els nous centres educatius de les Illes Balears públics que estaven pendents d'obrir-se. S'han fet les obres de millora d'estiu. Ha quedat algun petit per falar com és el Molinar, que esperam que s'arregli aquest mes de setembre, però en línies generals poden dir que ha estat un bon inici de curs escolar.
Un inici de curs marcat per algunes novetats, tal vegada una de les més comentades. Avui que llegíem alguns estudis sobre ús de pantalles, sobretot en els adolescents, és inevitable demanar-li per aquest començament de curs fora mòbils.
És una mesura que nosaltres ja teníem molt clar i ja vàrem implantar el curs passat a través d'unes instruccions en els centres públics i unes recomanacions en els centres concertats. El que passa que durant tot aquest curs passat vàrem elaborar un reglament en forma d'ordre perquè vinculés tant a públics com a concertats, perquè d'aquesta manera les instruccions només vinculen en els públics, no vinculen en els concertats. I per tant que fos una norma que vinculés a tots els centres sostinguts en fons públics de les Illes Balears. Per tant, el que teníem molt clar era que la norma havia de ser aquesta, la prohibició de l'ús de la telefonia mòbil en els centres escolars per part dels alumnes, tant a totes les etapes educatives, això sí, tenint en compte una especificitats que hi pugui haver per casos específics, però com a regla general que no se puguin utilitzar la telefonia mòbil en els centres escolars. I el mateix en les pantalles digitals. Recomanació a l'elaboració de currículums educatius quan estàvem en fase d'exposició pública dels currículums educatius, l'Associació Espanyola de Pediatria mos va fer una esmena demanant que restringíssim en l'àmbit acadèmic, en l'àmbit lectiu, l'ús de pantalles digitals per l'aprenentatge, sobretot a les edats primerenques, i nosaltres vàrem fer això, és a dir, vàrem proposar, és a dir, prohibir l'ús de pantalles digitals a tota l'etapa d'infantil i a primer, segon i tercer de primària. A partir de quart de primària se permet una hora diari i cinquè i sisè de primari d'acord amb el projecte educatiu del centre.
Uh-huh. El curs, com dèiem, ha començat en normalitat. Un centre on no ha començat en normalitat ha estat el CEI Maria Antònia Salvà de Son Sardina. Recordem que els alumnes encara la setmana passada no havien entrat al centre. Els pares i mares així ho havien decidit com a protesta, ja que hi fa feina Miquel Roldán, un docent condemnat per assetjar un menor, ets alumne seu. I les famílies es neguen a que Roldán formi part del centre. Per ara, des de conselleria, el que sabem és que s'ha afegit un docent més en aquest centre perquè Roldán no imparteixi les classes tot sol. I li volem demanar com valora aquesta situació. Sabem que les famílies també, fins i tot, han demanat reunió a la presidenta del govern, Marga Proens, i quin seguiment n'ha fet d'aquest cas.
Bé, primer de tot, que entenc les famílies i entenc la seva postura i la seva preocupació. L'any passat ho vàrem viure en les famílies de CEIP, Gabriel Gené Manila de Pòrtol, ara enguany és Maria Antònia Salvada de Son Sardina, però nosaltres com a administració i com a conselleria hem de garantir, en aquest cas, que les sentències judicials, hi ha una sentència judicial que és molt clara i que en aquest docent se'l permet fer classes perquè se va demanar específicament la inhabilitació per part de l'advocacia de la comunitat autònoma. Penseu que aquest cas ve de la legislatura anterior, no és d'aquesta legislatura, nosaltres ja ens vam trobar en les sentències. I la sentència va ser molt clara, va ser no se li inhabilitava perquè, per diversos motius, perquè no havia passat en el centre escolar, etc. I el jutge va deixar molt clar que no hi havia inhabilitació en aquest sentit. La Conselleria d'Educació i Universitats no té ni l'administració potestat per inhabilitar en aquest sentit, en aquest cas. Que han fet les mesures preventives com varen fer l'any passat. Les mesures preventives són un mestre de suport, diverses mesures preventives a dins del centre. De totes maneres, nosaltres hem de garantir l'educació i la seguretat de tothom, no només dels pares, també dels docents i de la comunitat educativa des Maria Antònia Salvà en aquest sentit. Nosaltres ja vàrem fer les passes que tocava, vàrem demanar la normativa bàsica estatal, que és la llei de l'infància de l'any 21, és molt clar, és l'article 57, i nosaltres vàrem demanar una modificació, i el Ministeri d'Educació mos va contestar, i mos va dir clarament, ni se modificarà, i aquest docent fa classe, punt.
Conseller, i si se vaga, segueixen el temps? Se plantegen tal vegada una altra postura, una altra opció? Perquè malament hi hagi aquest procés judicial al qual vostè feia referència, i malament tot segueixi la normativa, si continua la vaga, deixarà de ser una situació sostenible. No sé si tenen previst altres actuacions.
Nosaltres ara en aquest moment estem veient quina seria, diguéssim, les possibilitats que hi ha a nivell d'administració, a nivell inspecció educativa, és la que actua, és el departament que s'encarrega d'actuar en aquests casos, és inspecció educativa la que fa els informes i fa un seguiment, inspecció educativa cada dos dies visita el centre. Nosaltres en aquests moments els moviments que poden fer sempre són a instància d'inspecció educativa. Inspecció educativa xerrarà en aquest sentit i nosaltres les actuacions que facem serà d'acord amb la normativa legal vigent.
Altres qüestions que volen comentar amb vostè en aquest inici del curs escolar és un augment a la demanda de l'escola concertada, també una lleugera davallada respecte a l'escola pública. A què es deu això?
Molt clar. L'esquerra diu que és que beneficia la concertada i jo el que els dic és que han de mirar els números i els han de mirar bé. És a dir, hi ha un augment d'alumnat a la concertada. Per què? Perquè s'ha hagut de concertar l'educació gratuïta 0-3, que fins ara no hi era dins l'escolarització unificada. Aquesta escolarització unificada 0-3, nosaltres, l'administració autonòmica, el govern, un dels compromisos electorals era gratuïtat 0-3. Per desgràcia, l'anterior govern no va en els fons estructurals europeus que arribaven els dobbers per crear places públiques, no ho va crear directament ells, sinó que varen donar els dobbers en els ajuntaments perquè ho creessin ells. Els ajuntaments no fa tanta via a crear places públiques. Que ha passat que nosaltres, per garantir la gratuïtat, vàrem haver de fer concertacions. Aquesta concertació és el que puja el nombre d'alumnats a la concertada. Però si mos fixam en les altres etapes educatives, el segon cicle d'infantil, primària, secundària, batxillerat, la concertació, els alumnes a la concertada no ha pujat per una senzilla raó, perquè és que nosaltres no hem concertat més unitats. Únicament és a l'educació a 0-3 per garantir la gratuïtat.
Quina creu que ha de ser la convivència entre escola pública i escola concertada?
Quina
creu que ha de ser la convivència entre escola pública i concertada?
Pues són dos models completament compatibles, l'escola concertada és complementària de la pública? És a dir, això està clar. Són centres sostinguts amb fons públic, perquè nosaltres, per arribar a la gratuïtat de tot l'ensenyament, necessitant dels centres concertats. I, evidentment, són models de gestió diferents, però també, i això sempre ho he dit, han de tenir els mateixos drets, sí, però també els mateixos deures. Per això, a l'hora de legislar, com han legislat, la telefonia mòbil és per tothom igual.
Respecte a la llengua, que més de setembre ha arrencat la sentència del Tribunal Superior de Justícia Balear, el qual ha negat que el 25% de l'escola sigui en castellà. Com valorau aquesta qüestió?
Bé, respectant les sentències judicials, com no pot ser d'altra manera, i bé, ha dit un poc la jurisprudència que ja estava marcada o ha contestat, diguéssim, en aquesta sentència judicial, se torna a repetir un poc ja el que se va dir en el seu moment en contestació en els recursos que va presentar diversos sindicats i l'Obra Cultural Balear contra el Pla de Lliure Elecció de Llengua. Que Balears té conjunció lingüística, té un model de conjunció lingüística, són projectes lingüístics diferents en els centres i que els pares poden triar a quin centre volen o quin projecte lingüístic que està dins el projecte educatiu de centre volen per al seu fill. Per tant, ha tornat a dir el mateix que ja se va dir, per tant, respectam i estan d'acord amb aquesta sentència.
I just una notícia d'avui de matí, perquè avui Vox ha iniciat aquest curs polític registrant de forma oficial en el Parlament Balear la proposició de llei per modificar la llei d'educació amb l'objectiu d'incloure el castellà com a llengua vehicular a les aules de Balears. Com valorau el que fa, ara fa poca estona s'ha sabut que s'ha registrat al Parlament i com valorau aquesta passa de Vox?
Mirin, som molt clar. Nosaltres vàrem arribar a un acord pressupostari en el grup parlamentari Vox. I a l'acord pressupostari se marcaven quines eren els acords que s'arribaven i en matèria lingüística quins eren. Per tant, són aquells acords que arribàrem els que s'han de reflectir i que nosaltres som gent de paraula i reflectirem, però els acords que se varen fer. I els acords són molt clars. Hi havia l'esmena famosa que el Partit Popular i el Partit Socialista de les Illes Balears pactaren a la passada legislatura, que va tenir es va favorable ponència a comissió i que quan havia d'anar ple, es mateix de matí, se varen desdir el Partit Socialista per les pressions de més. I era la mateixa esmena, principis rectors de l'ensenyament, que el castellà i el català són llengües vehiculars de l'ensenyament a les Illes Balears com a principis rectors. Això no vol dir que els projectes lingüístics de centre no hagin d'estar vinculats, és a dir, no hagin de continuar com continuen. Tots els projectes lingüístics de centre continuen com continuen fins ara. No s'han de modificar perquè són els principis rectors i com bé diu la sentència del Tribunal Superior de Justícia, a les Illes Balears tenim conjunció lingüística i tenim diferents models de projectes lingüístics de centre que estan englobats dins dels projectes educatius de centre i que, a més, no ho oblidem, formen part de l'autonomia de centre establerta a la LOE, que és normativa bàsica estatal.
També és inevitable demanar-li per al futur dels centres escolars, però me refereix sobretot dins l'àmbit de la construcció, perquè ja sap vostè que les nostres illes tenen un creixement demogràfic altíssim, que la demanda també se trasllada a la demanda dels centres escolars. Moltes vegades hem parlat de la necessitat d'espais alternatius, els coneguts com a barracons, per poder allotjar, no?, tota la comunitat educativa. Quin és el futur de la construcció de nous centres, si és que és aquesta la solució de cara en aquest inici de curs? Quins són els projectes que tenen pensat per tal de poder donar suport a aquest accés, a aquest augment de demanda?
Tal vegada és la preocupació més gran que tinc, perquè crec que hem de dignificar l'ensenyament i hem de dignificar la comunitat educativa, 200 alumnes, famílies, perquè la situació de les infraestructures públiques, en aquest cas d'ensenyament públic a les Illes Balears, d'aquests darrers anys, és una situació complicada. Complicada, sobretot, ho he dit mil pits, a l'illa d'Eivissa i a la ciutat de Palma. També altres indrets, però sobretot en aquests dos indrets, sobretot. Estan fent feina a l'escarada per aconseguir revertir la situació. a abocar amb recursos del fons del factor d'insularitat, que mos arriba de Brussel·les, van directament per noves infraestructures, estan fent feina, la maquinària està a tot gas, 100%, per intentar revertir aquesta situació, però també som conscients que no podem arribar tots de cop. Que l'administració té ses mans que té, no és un tema de recursos econòmics, és un tema de mans, i que nosaltres tenim un pla d'infraestructures de 600 milions d'euros en 10 anys. És qui mai havia viscut aquesta comunitat autònoma per revertir la situació i per dignificar la tasca docent i per dignificar la nostra comunitat educativa.
Ara que parla dels recursos de Brussel·les, no? I com realment, no? Aquesta és una de les prioritats per la Conselleria d'Educació, no? On poder allotjar a tota aquesta comunitat educativa. Li demana si aquestes noves infraestructures o aquests nous fons de Brussel·les, millor dit, podrien ser destinats també per cobrir aquestes places de difícil accés, i me refereixo sobretot a illes, a Eivissa, a Formentera. La manca de docents és també un dels temes més complexos a abordar. Si podrien servir aquests recursos per abordar-ho.
No, bueno, amem. Nosaltres, la manca de docents, sobretot en especialitats, i sobretot la manca de docents la tenim, o les problemàtiques per cobrir places són a secundària, batxillerat i formació professional, i s'agreuja a Eivissa i Formentera, que és on hi ha un problema d'habitatge més important o més gran. Hem posat en marxa els complements de difícil i de molt difícil cobertura. Aquí vull fer un incís. A partir d'aquest setembre, tots els docents, tots per complet, de la illa d'Eivissa cobraran 200 euros més cada mes, i l'any que ve, el curs que ve, 300 euros més cada mes en aquest complement. Els de Menorca, els de Formentera, 400 euros més enguany, i a Menorca 100 euros més, i a partir de l'any que ve 200 euros més. Tots els docents, perquè per pal·liar aquesta situació, perquè són conscients que la doble i la triple insularitat agreuja més la cobertura de places. A part, estan fent feina i estem intentant trobar solucions en els problemes d'habitatge, sobretot per cobrir les places de difícil cobertura durant els curs, baixes, substitucions, etc. Estan fent feina, i pròximament sí que presentaran projectes específics en aquest sentit. Ara per ara encara no els hi puc xerrar, perquè estan encara en els inicis.
Si hagués de triar un adjectiu per aquest començament del curs escolar, per cloure aquesta conversa, quin seria?
Bueno, jo allò d'un adjectiu, si me permet un substantiu, coneixements. Eh? És a dir, un currículums nous educatius que torna a posar els coneixements en el centre de l'educació. No podem, les Illes Balears no podien continuar amb uns currículums que abandonaven totalment els coneixements. Perquè hi hagi competències, hi ha d'haver coneixements. Si no hi ha coneixement, no hi haurà competències.
Conseller d'Educació, Antoni Vera, moltíssimes gràcies per ser-hi avui amb nosaltres al dia. Bon començament de curs escolar també, no? A tots els docents, alumnes, perquè en realitat jo crec que comença avui. La setmana anterior se pot qualificar quasi com a d'adaptació, però de bon de veres, sí. De bon de veres, és precisament avui dilluns. Molt agraïda que hagi vingut aquí als estudis de IB3 Ràdio. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Són les 10:27, una petita pausa per publicitat, però tornem tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos el tomate pera granel a 1,99 euros kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,50 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la maxi pechuga de pavo campo frío al corte a 15,95 euros kilo. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Aquest és Antoni.
Uep, com anem?
Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat
el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negre i prensat blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. Davi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Del 16 al 22 de setembre celebrem la Setmana Europea de la Mobilitat a Palma. No te'n perdis les jornades de debat, la ruta nocturna amb Font de Misteris, la gran diada de la mobilitat per a tota la família o la trobada de rutes saludables, entre d'altres activitats. Informa't en el web movipalma.movi. Ajuntament de Palma.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te digués. No?
Però que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 10:30 i vos contam ara que aquest mes de setembre IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer aquí a les nostres illes. Es tracta, ja la coneixeu, no és la primera vegada que parlam amb ells. És una entitat que acompanya pacients i famílies en moments complicats, que també destina el seu espai a promoure hàbits de vida saludables, que fomenta el voluntariat i que, sobretot, aposta per la investigació, Joana.
Així és, Marta. Fan des d'atenció psicològica i social fins a programes de prevenció i detecció precoç, passant pel suport jurídico-laboral i també la presència constant als hospitals públics. Així és l'Associació Espanyola contra el Càncer, una peça clau en la lluita contra el càncer. En aquesta ocasió avui posam el focus en la recerca, en la investigació. Parlam sobre, d'una banda, l'impacte de la lactància i l'embaràs en el càncer de dones i també, i d'un altre costat, sobre les noves formes de predir el càncer de pit, el càncer de mama, en la participació d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears i becats per aquesta entitat, l'Associació Espanyola contra el Càncer, com són, i ja els tenim aquí asseguts amb nosaltres, la doctora Antònia Martí i el doctor Andrés Felipe Bedoya López. Bon dia a tots dos, com esteu?
Bon dia.
Bon dia, molt bé.
I bien.
També ens acompanya el president de l'Associació contra el Càncer aquí a les nostres illes, que és el doctor José Reyes, aquí ja coneixeu. Doctor Reyes, benvingut.
Moltíssimes gràcies, com sempre.
Avui parlarem també de talent, d'investigació tan important, no?, dins d'aquesta carrera contra el càncer, però a banda d'aquesta qüestió, a banda de la investigació que tot d'una ens endinsarem, també l'associació ofereix un altre tipus de serveis, doctor Reyes, a pacients, a famílies, no tan coneguts com no només el que seria la investigació.
Efectivament. És a dir, de fet, per dir-ho d'alguna forma, el centre inicial, el centre neuràlgic de l'activitat de l'associació són aquests serveis en els pacients i les famílies. Serveis que donem a través dels professionals de l'associació, i aquí entrarien els serveis de suport psicològic, de treballadors socials, d'ajudes econòmiques, de rehabilitació, d'exercici físic, i per tant, activitats que desenvolupem moltes vegades o bé en les nostres seus o bé en els espais associats, i també la feina que fan els nostres voluntaris d'acompanyament, tant a l'hospital com a nivell de domicili, i per tant aquesta activitat, no?, és un paper essencial de l'associació.
Igual que és essencial, no?, aquest paper d'investigar, aquesta investigació, no?, tan important que dona Marta, aquest talent també de ca nostra, que com dèiem es presenta avui aquí en el nostre estudi. Dèiem dos investigadors de la Universitat BK convocats per l'entitat de l'associació contra el càncer, i d'entrada me'ls volien demanar, per exemple, a tu primer, Antònia, que mos parlis de la teva investigació i quin paper no juga l'embaràs i la lactància precisament en la prevenció o el risc a desenvolupar un càncer de mama. O un càncer en general, no sé si d'homes de mama.
Sí, el nostre projecte se centra en dones joves, en edat premenopàusica, és a dir, que encara estan en edat fèrtil, i nosaltres el que fem en el nostre grup és estudiar l'impacte de cada una d'aquestes etapes de l'embaràs, seria l'embaràs, la lactància, el postpart, i el postpart ja a més llarg plaç, i mirar com tots els canvis que pateix la mama durant tots aquests processos tenen un impacte quan hi ha un tumor. Això és el que estem fent, estem centrats sobretot a les dones embarassades, després la lactància, que sí que pareix que té un efecte, és una etapa com a més calmada quan hi ha un tumor, i després el postpart, que hi ha tota una sèrie de canvis en la mama per tornar a un estat normal després d'haver lactat, i aquí sí que sabeu que també pot afectar bastant fer que els tumors siguin més agressius. I, bueno, amb això estem.
Això pel que fa a la investigació d'en Antònia. Després dèiem que també mos acompanya avui en Andrés Felipe, i en el seu cas està fent feina amb aquestes noves formes de predir si és càncer de pit. Quines eines o tecnologies obren més camí en aquest camp?
Esclar, nosaltres ara mateix estem centrats en el càncer de mama triple negatiu, que seria un dels subtipus més agressius. I aquest tipus de tumors se centren en la falta d'expressió de marcadors, que el que fan és que no tinguin una teràpia dirigida. Per tant, nosaltres, el nostre laboratori, més que predir el càncer de mama, es predir més la resposta a una certa teràpia contra aquest tipus de tumors. En aquest cas, els tumors aquests no tenen una teràpia dirigida i, per tant, són més mortals, per dir-ho d'una forma. Tenen un pitjor pronòstic. És clar. Hi ha teràpies noves tecnologies que van permetent que aquests tumors puguin tenir millor pronòstic. I és important predir si aquestes pacients respondran o no respondran a aquestes noves teràpies, que seria la immunoteràpia en aquest cas.
És molt interessant les dues línies d'investigació, no? Diferents. Una fa referència en aquesta època de les dones, d'aquesta etapa, no? Com seria la lactància, altra, detecció primerenca, precoç, en aquest sentit vital, no? Per tal de poder abordar el problema, però perquè els dos, en Antoni i en Andrés, puguin seguir les seves investigacions, doctor Reyes, el que se necessita és fons. És el donar una mà perquè els treballs d'investigació puguin tirar cap endavant. I això, malauradament, aquí, a les Balears i a tot l'estat espanyol, és una assignatura pendent.
És una assignatura pendent a Espanya. Som un dels països d'Europa que destina un percentatge més petit del seu PIB a projectes d'investigació i desenvolupament. I, per tant, en aquest sentit, com a conjunt de societat, hem de fer un esforç, no?, en aquesta línia. L'Associació Espanyola contra el Càncer té la investigació com una eina bàsica i un dels seus objectius fonamentals. A través de les convocatòries de la nostra fundació científica, que funciona de manera absolutament autònoma dels òrgans de govern de l'associació, ja amb criteris estrictament científics, hem destinat en aquest any en curs 115 milions d'euros a finançar projectes d'investigació a tot Espanya. Som una de les entitats privades a nivell europeu que més diners dedica a investigació contra el càncer, i en aquest sentit per nosaltres és un orgull poder fer aquesta feina. Són recursos que procedeixen directament de les activitats de la pròpia associació, vull dir, no són recursos que vinguin com a conseqüència de convocatòries de diners públics, sinó que són derivats directament de l'activitat dels socis, dels voluntaris, dels donatius. Per tant, és un esforç directe de les persones, moltes vegades que tenen familiars o que han passat la malaltia, que han viscut els avantatges de tenir a prop els beneficis de la investigació passada per poder afrontar la seva malaltia, i que veuen com aquests recursos poden destinar d'una manera correcta per millorar el pronòstic i el tractament dels pacients del futur, no? Per tant, per nosaltres és una feina meravellosa. Estem contentíssims de que la investigació pugui prosperar a les Illes, perquè és molt important que ho puguem fer, perquè ens converteix en una societat més rica des del punt de vista intel·lectual, i això és fonamental com a societat, i per tant veure'ls parlar d'aquesta manera els seus projectes és enormement gratificant, de veritat que sí.
No, i dèiem, no, que tant Antònia com Andrés Felipe estan becats, no, per l'Associació Espanyola contra el Càncer, i sí que m'agradaria que m'ho explicàssiu com triau la línia d'investigació i els investigadors, i m'imagino que després ells m'ho explicaran, a darrere també tenen un equip, no, que fa feina amb ells, però l'entitat, l'associació, com tria aquests projectes?
Les convocatòries són convocatòries que estan sempre, diguem-ho així, controlades des de la Fundació Científica. És a dir, la Fundació Científica, que té ja 50 anys, que es va fundar quan en Severo Ochoa va tornar a Espanya Espanya després d'estar als Estats Units, es va, diguem-ho així, organitzar d'una manera que fos una estructura finançada des de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Per tant, dels seus recursos econòmics procedeixen dels diners que recapta l'associació. Per exemple, totes les juntes provincials de l'Associació Espanyola contra el Càncer, el 25% de tot el que recapten va directament a la Fundació Científica. Però els criteris que utilitza la Fundació Científica per generar les convocatòries i assignar les ajudes és estrictament científic, per criteris d'una altíssima qualificació amb els millors investigadors que hi ha a Espanya i alguns de l'estranger, i d'aquesta manera el que hem aconseguit és que les convocatòries d'ajudes d'investigació de l'associació s'han posicionat com una de les de major prestigi dins d'Espanya, i per tant convocatòries que són molt competitives i que permeten que es puguin organitzar projectes d'investigació d'enorme qualitat.
Imagino que per aquest prestigi que diu el doctor Reyes, vosaltres vareu optar, no?, a ser candidats d'aquests projectes que estan d'alguna manera financiats i recolzats per l'entitat. Teníeu clar des de sempre que volíeu investigar sobre el càncer?
Jo, en el meu cas, no, la veritat. Jo se van juntar tota una sèrie de factors que varen fer que al final volgués investigar. I al final m'he decantat sobre el càncer, que va ser que vaig tenir bastant bones experiències quan vaig fer pràctiques tant de grau com de màster. I la veritat que va ser així. Després he acabat un grup del qual estic molt contenta, estic molt a gust, així que per aquesta part la veritat és que estic satisfeta.
En el teu cas?
En el meu cas sí que va ser un poc més clar, perquè a final de grau sí que vaig fer el treball sobre càncer de mama, i després en el final de màster també vaig fer feina sobre càncer. Per tant, quan vaig decidir fer doctorat sí que tenia més clar que fos cap a càncer i sobretot cap a càncer de mama.
I Marta, en el principi dèiem que mos encanta brevetjar d'alguna manera del talent balear, i en aquest cas sí que hem de constatar i hem de dir que aquests dos investigadors, com a mínim, són molt joves. Sempre tenim aquesta imatge o en el pensament, no?, com una persona molt major que té molta experiència a la seva esquena, però també n'hi ha de joves que també apuntau maneres, no? Teniu per davant molt de temps per poder investigar, però que des del principi ja sou talent balear.
Sí, bueno, jo m'agrada dir que al final estem aprenent. Som dels joves, però...
I humils, a més.
No, però davant nosaltres o per damunt nosaltres, no m'agrada dir per damunt, però el nostre equip està format per gent de més experiència, tant el jefe de grup com després altres investigadors que ja són doctors i estan fent un postdoctorat, que tenen molta més experiència que nosaltres i mos guien, mos ajuden, i és una manera d'aprendre molt heavy.
I m'imagino, Antònia, Andrés, molt gratificant, perquè quan tu comences a veure que la teva investigació dona els seus fruits, quan tu dius, ai, aquest petit granet d'arena que jo he portat juntament amb el meu equip pot servir precisament per al futur de moltes persones per abordar solucions. Recordeu aquesta sensació, tot d'una que avançaven les investigacions, Andrés, perquè m'imagino que això ompleix de...
Sí, sí, la veritat és que sí, és a dir, ben que dir, moltes vegades és un poc més lent del que pensàvem, és a dir, de cara a la investigació, els impactes que solen tenir solen ser 5, 10 anys més enllà, però sí, és veritat que a vegades vas avançant amb els teus projectes. I, Pantura, quan vares començar, que estaves perdut totalment, que no sabies on te trobaves, no sabies ni de què te xerraven, i a mesura que gràcies a l'equip vas aprenent, vas millorant i vas ficant-te dins del projecte, és engrescador, és a dir, és molt, molt aprofitós, molt, te sent molt bé a l'hora de que van sortint les coses, sí.
Clar, i dius 5-10 anys vista. Imagina, sí, que aquesta feina és de tenir molta paciència, no? Perquè ara aquests projectes que teniu entre mans, els seus fruits no se veuen de manera immediata, sinó que s'ha de tenir paciència perquè puguem veure els resultats. Quin temps més o manco pot tardar una investigació d'aquest tipus?
Pues jo crec que depèn bastant, sí, depèn del tipus d'investigació. Per exemple, en el nostre cas sí que fem feina amb mostres de pacients que donen les biòpsies als seus teixits, que per cert, moltes gràcies a totes les pacients que decideixen donar, perquè és molt important. I clar, recoltar un número un poc considerable de pacients, ho tens, no tens 50 mostres en un dia. Clar, i tot això en aquest sentit sí que s'allarga bastant.
De cara, és a dir, com ha dit Antònia, depèn un poc. Per exemple, a nivell de predir o de noves eines de detecció precoç, quan se troba la tecla, se prova a fer l'escrivint que testeig i sol ser un poc més ràpid, però de cara a noves teràpies sí que dur molt de temps, perquè ha de passar per una fase d'assajos clínics, comitès ètics, veure que realment serveix i després que sigui competitiu. Per tant, sí, depenent un poc del tipus d'investigació.
Doctor Reyes, li anava a dir importància de la investigació, però importància també per el que diu n'Antònia, de que hi hagi gent també no que contribueixi en aquesta investigació, de que gent d'alguna manera solidària o voluntària vulgui participar en aquests estudis.
Sí, aquest missatge és importantíssim també. És a dir, l'experiència en general aquí a Balears és que la gent té un alt esperit altruista i, per tant, sempre que se'ls proposa participar en projectes d'investigació, el 99% de la gent vol col·laborar, perquè veuen clarament que són projectes que van una miqueta no cercant un benefici particular d'una empresa o d'un desenvolupament d'alguna qüestió comercial, sinó que són investigacions altruistes, que el que estan cercant són nous mecanismes del desenvolupament del càncer, nous mecanismes per desenvolupar tractaments, i això, és a dir, la gent ho percep de seguida, i en general tenim una altíssima participació de la gent, i això és una cosa que s'ha d'agrair profundament.
I aprendrem a conviure amb el càncer, a tractar-lo d'una forma natural, no tenir tanta por d'aquesta paraula. Les estadístiques parlen que és molt present a la nostra societat, no? Tots tenim al voltant persones que ho han viscut, que ho estan vivint en aquests moments. No sé si li veu en el futur tal vegada una normalització de la malaltia. També l'esperança de vida ha augmentat moltíssim, i les de superació de la malaltia també.
Efectivament. Aquí s'ha de tenir en compte que un de cada dos homes, una de cada tres dones, durant la seva vida tindran un càncer. Per tant, és una cosa que ens acompanya a la nostra vida. Per altra banda, hem tingut uns grans avanços en diagnòstic precoç i en tractament que han permès millorar de manera molt significativa la supervivència dels pacients amb càncer, que està de manera global per damunt del 60% a 5 anys en aquest moment. L'objectiu de l'associació, entre altres eines a través de la investigació, és arribar a un 70% de supervivència l'any 2030, que és un objectiu ambiciós, però s'han de cercar objectius ambiciosos per poder avançar. I en aquest sentit, sempre normalitzar el concepte de la malaltia dins de la societat. Trencar estigmes, és una malaltia que durant massa temps es va associar amb estigmes, no? Pacient que havia tingut, i l'expressió, no?, una mica típica, era un mal dolent,
I tothom ja sabia que se referia,
però no s'anomenava.
Però el tabú també, que tenia la paraula.
Hi havia un tabú al darrere, perquè hi havia un estigma al darrere, no? I això s'ha trencat, jo crec, ja socialment d'una manera molt àmplia. Encara queda una miqueta de, tal vegada, moments puntuals en què això pot resultar complicat, però s'ha de trencar, perquè això és bo pel pacient, és bo per la família, és bo dir les coses pel seu nom, i és bo perquè tenim moltíssima més esperança que abans, i aquest és el motiu principal. El missatge en positiu, quan estem davant d'un càncer, hem d'anar endavant i hem de cercar l'ajuda dels professionals per poder-lo afrontar.
I no seria possible sense professionals que investiguen, que fan passes endavant com n'Antònia i n'Andrés. Segur que teniu en el camp milions de coses que vos agradaria aportar com a científics, però no sé, el pròxim projecte, teniu pensat qualque cosa després d'aquesta investigació que ara esteu fent en aquests moments?
Bueno, moltes vegades els projectes solen estar dividits en diferents parts, per tant, és veritat que a mesura que se tanca una, vas obrint l'altra i tal. En el nostre cas, és més mirar d'intentar predir aquells tumors que no responen a les teràpies, intentar sensibilitzar inclús en els tumors perquè les puguin respondre. Però és algo que és molt complexa, que du molt de temps, i ara, a partir d'ara, pues, nos començarem a investigar amb models celulars, amb models inclús de ratolins, i veurem si ho podem traslladar cap a la clínica qualque dia.
I Antònia?
Sí, en el nostre cas també estem veient coses relacionades amb l'embaràs i el postpart, i la veritat és que com que tot va guiant cap a un camí, me demanes a menys si ja tenim clar el que farem després, però és que tot va una cosa darrere l'altra, és a dir, vas investigant, vas avançant, veus que això pot passar, veus una cosa que pot passar per qualsevol motiu o per un motiu concret, i dius, bueno, doncs anirem a endinsar més aquí, a veure què veiem. I crec que és una cosa que va darrere l'altra i una cosa condueix.
Poc a poc i bona lletra.
Sí,
exacte. Jo estic segura que les investigacions d'Andrés i d'Antònia donaran els seus fruits aviat, no?, i que probablement suposaran també, no?, aquell petit gra d'arena al qual fèiem referència dins el que és aquest recorregut, no?, contra el càncer. Moltíssimes gràcies i molta sort en aquest futur professional.
Moltes gràcies. A vosaltres.
Gràcies al doctor Reyes. Una vegada més, IB3 dona una mà, en aquest cas, a l'Associació Espanyola contra el Càncer, l'Associació Balear contra el Càncer, en aquest cas. Moltíssimes gràcies per venir, com sempre.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i moltíssimes gràcies als investigadors, perquè la seva feina té molt d'altruisme i molt de voluntarietat, de voluntarisme. perquè en comparació amb altres feines, per dir-ho manera, la contraprestació econòmica que reben és realment petita per l'esforç que fan i la formació que tenen, i per això jo crec que el reconeixement de tota la societat en els investigadors ha de ser enorme, de veritat.
Gràcies a totes, de tot cor. Gràcies. Són les 10:47, uns consells, torna'm tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic.
El Mallorca vol trencar la mala ratxa de resultats a Cornellà al Prat.
Dilluns, a partir de les 7 de l'hora baixa, segueix per IB3 Ràdio el millor futbol de primera divisió espanyol, Reial Mallorca.
Aquestes postres en joc ve especialment carregat, Joan Gabriel Bausà.
La prèvia en les millors seccions. Diversió, entreteniment, bon humor.
Carregadíssim.
I a les 9, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Vinya dels 11 jugadors que volen fer, volen aconseguir la gesta de...
I el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Futbol de primera amb un equip de primera. El d'Espanya. Postres en joc!
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot... IB3 Ràdio a la carta. Jump, jump, jump to me. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
Són les 10:49 minuts. Avui, com a estrena d'aquesta nova temporada, hem avançat la intervenció de la nostra col·laboradora Fanny Pons. Però el que no canvia és que ella cada dilluns ve i ens ajuda a viure millor.
I amb aquesta mateixa desgarrover, m'imagino que tothom sap quin serà el tema de na Fanny Pons d'avui. T'imagines que parléssim aquesta cançó i mos parlassis de la patata? Ja seria una mica desastre. I són aquesta mateixa desgarrover perquè avui la nostra protagonista serà la garrova, el fruit d'un arbre, el Queratonia siliqua, que fa més de 1000 anys que forma part del paisatge de la Mediterrània. La garrova era emprada ja pels egipcis com a endolcidor i els romans varen ser els encarregats de dur-la a ca nostra. De la família de les lleguminoses, és una veïna de color marró fosc que conté una polpa de gust dolç que encapsula les llavors i qui, a més de tenir un bon grapat de garrovers a un terreny que té, en sap tots els secrets, et serà l'experta en nutrició. Fanny Pons, molt bon dia.
Molt bon dia. I a més t'he de dir, no és vera, no tinc garrovers, però vaja, hem de dir que és un arbre molt sostenible perquè realment aguanta molt bé una climatologia que... sigui una calor important, l'aguanta, i no necessita pràcticament aigua. Per tant, és una cosa que avui en dia és important tenir-la en compte, i hem de dir que ha estat un aliment, un gran aliat, a lo que va ser la Guerra Civil Espanyola, perquè hi havia molt poc a menjar, i la garrova tan molt va ajudar els temps que va durar la guerra com... passa també alimentació de postguerra.
Ara parlarem de la protagonista, de la garrova, però Balears ara mateix es fa una pregunta i jo com a, diguéssim, vocal de Balears t'ho he de demanar. Quantes vegades has anat a tomar garroves?
A tomar garroves...
Perquè jo m'encantaria veure't amb aquest collar que m'adús avui... Ermit un terròs tomant garroves.
Mira, seria meravellós. No n'he tomades, però he tomat moltes, I he anat a barmar. Vull dir que
callat aquí... Callat una dona amb experiència.
Els outfits en funció...
D'allò que tothom que aquell dia.
...que trepitjava, exacte. Però he menjat que robes. El meu predí era una persona que, si anava en pescamp, era la típica persona que t'ho donava a tastar tot. I jo que robes, si qualque vegada... Ai, predí, tinc gana. Roba una que roba. Vull dir, això jo ho he viscut.
Clar, i què et segueix roba? Perquè hi ha molta de gent, sobretot molta gent jove, que, clar, no és una fruita que troba en el mercat, per exemple. Sí que és una cosa molt de camp, després s'ha de com tractar, i molta de gent a qui li demanes no sap ni com funciona el món de la garroba. Què és exactament una garroba, Fanny Pons?
Mira, una garroba vendria a ser, com tu molt bé has dit, pertany a la mateixa família que les lleguminoses, perquè realment recorda molt el que és una fava, no? O sigui, té el que és l'escorça, i a de dins hi trobam unes llavors que són aplanades, però més o manco del tamany d'un ciuró. I vendria a ser una fruita o una verdura de la qual s'aprofita pràcticament tot, perquè aprofitam aquesta vaina negra que quan està verda és de color verd i a mesura que madura torna d'aquest color marron fosc bastant negre. Aprofitam aquesta part, la torra, se mol, se pulveritza, deixam una espècie de textura de pols, i s'emplea com a substitut del cacau. Ara en parlarem. Si quan l'aixapam, a de dins hi ha una part un poquet més blanquinosa, grogosa, amb una textura bastant dolceta, que s'enganxa un poquet a ses dents, i d'aquesta part és d'allà on traim la farina de la garroba. I quan arribem ja a la llavor a de dins té uns mucílags que són unes substàncies que en contacte amb l'aigua la capten i mos ajuden, o la indústria, s'emplea molt com a espessant. Moltes vegades nosaltres a Fratiquilent, en Miquel, en lloc d'emplear un espessant derivat del maïs, empleam goma de garrofí, que és un producte que aquí se comercialitza i s'emplea per poder espessir salses, gelats, dona consistència, dona textura.
És una alternativa a la gelatina o s'agaragar, que sols és clàssic, que es garrofí, com tu comentaves, se fa servir. La garroba conté, per lo que he pogut veure, gran contingut en fibra i és antioxidant. Ja d'entrada, nosaltres mos diuen fibra i en aquest programa badam els ulls com a pàmpols. Però també és antioxidant. Ja sabeu, estimats telespectadors, estimats oients, que no tot la fibra que és trànsit, el duim níquel. Què més aporta la garroba?
Aporta, mira, és un d'aquests aliments que ja avui en dia s'emplea per tantes coses i hi ha tanta demanda que també hem de dir que el preu de la garroba ha pujat bastant, perquè s'emplea a molt de sectors, no només en el sector alimentari, en el sector farmacèutic. Hi ha pastes de dents allà on s'emplea la garroba. S'indústria textil. També hi ha colorants de roba, allà on s'emplea la garroba. Vull dir, té moltíssimes d'utilitats. I hem de dir que a nivell nutricional li podem destacar, precisament per aquesta dolça que té, és evident que té un alt percentatge de sucres. Per això és dolçata. Per tant, seria un aliment que seria energètic. Per altra banda, el que dèiem, aquests mucílets que ens ajudaran a espessir, a esgarrofir un producte, pues, també tenen, lògicament, això són fibres solubles que ens ajudaran a regular el trànsit intestinal. Hem de dir que esgarrofir té un suau efecte laxant perquè capta aigua, dona volum a la femta, i això ens ajudarà a mobilitzar un poquet aquesta femta.
Quina elegància per parlar de detritus, És a dir, hidrata...
Però és que és molt important.
Una femta hidratada és bàsica perquè no faci mal en s'expulsió.
Queda més blana, efectivament, i això ens ajudarà a que l'evacuació sigui
correcta. Tu saps la gran quantitat d'estudis que han fet intestinals i relacionats amb el cervell i amb l'estat d'ànim. És molt important ser regular.
Totalment.
Total.
Clar, tu has dit que podria ser un bon substitut del cacau, Fanny, i té un avantatge, i és que no crea addicció, com en el cas del cacau.
A més, el percentatge del greix del cacau és elevat i el percentatge de greix de la garroba és molt baix. La garroba no té teobromina, que és una substància molt similar a la cafeïna i que té aquests efectes estimulants o excitants. que hi ha persones que tenen hipertensió, que són molt nervioses, que a vegades han d'anar alerta en socacau. Això no mos passaria en sa garroba perquè no té teobromina. Si empleen sa farina, és una farina que no té gluten, per tant, és perfecta. I avui en dia ja s'emplea molt com a substituta del cacau, perquè, a més, aquest poda dolçat que té natural dels hidrats que conté, en el cacau no és així. El cacau és pasta de cacau, mantega de cacau, i el que feim és afegir sucre, perquè és amarg, a més no porà, si el que facin pur, i sempre seria un sucre afegit, cosa que en el cas de la garroba estem xerrant d'un sucre natural.
És com, no direm que és un superaliment, però sí que és un aliment molt complet. Però quines contraindicacions tindria aquesta garroba? Perquè m'imagino que una cara bé, com tothom, com totes les coses, deu tenir, sí. Gin i llan.
Recolliré un poc el que tu deies, és vera que també és un producte ric en antioxidants, però, com sempre passa, moltes vegades, que si és inflamatòria, que si és antioxidant, que si és antimicrobiana, han d'anar alerta, tornen a repetir sempre aquí. O sigui, han d'avaluar el que és la nostra alimentació, el nostre dia a dia a nivell alimentari. No podem atribuir propietats miraculoses mai a cap aliment. Com a contraindicacions, podrien dir que és poc freqüent, però sí que podrien desenvolupar una al·lèrgia a la garroba, sobretot persones que tenen tendència a tenir al·lèrgies a altres aliments. Per tant, si no l'han tastada mai, seria interessant no d'entrada menjar una quantitat important, sempre anar provant un poquet. També hem de dir que per les persones diabètiques no una contraindicació, no, sinó que tot el contrari. Seria un producte que són uns sucres naturals que avui en dia també s'està empleant tot el que és garroba i derivats per persones que tinguin aquest tipus de problema, que siguin diabètiques.
I la pasta igual, la farina de garroba que la farina, per exemple, de blat? O és aquestes farines que de vegades són una mica més dures o manco elàstiques ja has d'estar allà pastant una hora?
Anem a veure, totes les farines que no duen gluten sempre són molt més complicades de pastar, perquè el gluten seria aquesta proteïna que trobem a certs cereals, que és la responsable de donar elasticitat i esponjositat a el que són les masses. I sempre serien molt més bones de pastar. Seria un poc més complicada, però jo crec que val la pena qualque dia innovar i fer un pastís amb farina de garroba i, en vez d'emplear cacau, utilitzar garroba
i d'avui
recetes amb garrobes.
Avui garroba power aquí, al dia.
Al dia. Informatius, continuen tot d'una.